A principis de maig, els museus de Sant Cugat acolliran un simposi internacional dedicat al costumari de Sant Cugat, un document medieval clau per entendre el dia a dia dels monjos del monestir. Per aprofundir en la seva importància i com aquest text inspira noves activitats al museu, tenim amb nosaltres l'Alba Rodríguez, que és directora del museu de, o dels museus de Sant Cugat. Alba, molt bon dia.
Molt bon dia.
Escolta, explica'ns què és exactament això del costumari de Sant Cugat i per què és tan important per explicar la vida monàstica medieval.
Doncs mira, és un document, bueno, diem document, però és un llibre, en realitat, no? Que no ens imaginem un paper suelto, per dir alguna cosa. És un document, un llibre, són 191 folis que estan replets d'informació sobre el dia a dia i com s'organitzava la comunitat de monjos de Sant Cugat, en aquest cas, al voltant del 1221-23, que és l'època en què es va escriure. Llavors, doncs, bé, s'organitza en quatre capítols principals, no?, que tracten, pues, un el dia a dia, o sigui, què fan al llarg del dia, que donen per molta cosa, al llarg de l'any, que és el que totes les festivitats, no?, cada any era una festivitat diferent i totes les celebraven i tenien la seva litúrgia i les seves oracions. Després hi ha un altre capítol molt interessant que parla de com s'organitza la comunitat, des de com s'escull l'abat o quines són les tasques de cadascun dels càrrecs monàstics. I el darrer, que és el més desconegut, però també molt, molt important, que és sobre la música i els sons del monestir.
Que guai. Sí. M'estic imaginant, això deu ser un best-seller per vosaltres.
Ah, total. Sí, sí, però encara no l'hem extret tot el suc que li podríem extreure, perquè és tan brutal la informació que conté que bueno, s'hi ha treballat, ens forneix contingut per l'exposició permanent del monestir, per les activitats, però clar, continua encara amb molta, molta informació per conèixer i per després donar-li una forma per poder-la difondre.
El costumari va ser escrit pel monjo Pere Ferrer, com explicava Alba, entre 1221 i 1223. Què sabem d'aquest personatge i per què va ser escollit per fer aquesta tasca?
Doncs és un monjo que, per la informació que sabem, era un monjo molt apreciat en la comunitat, no? Hi ha bastanta informació. Sabem que va entrar al monestir, pues, a finals del segle anterior, de molt petit, venia de Tàrrega i va ser donat, no, per la seva família al monestir, al monestir de Vents, que era una de les vies ordinàries que entressin homes, homes nens, no, en aquell cas, en el monestir. Llavors va créixer, es va formar i va créixer dintre del monestir. O sigui, el monestir era la seva llar, en el fons, era i la comunitat de monjos la seva família. Sabem que va tenir diversos càrrecs monàstics, tot i que mai va ser abat. Va ser prior de Sant Pau de Camp, va ser, que era un monestir dependent del de Sant Cugat, va ser cambrer. Sabem, perquè es conserva la seva làpida sepulcral, que la tenim exposada al museu, sabem que composava música, que escrivia, o sigui que tenia un vessant intel·lectual important, devia ser un home de seny, i l'abat, que en aquell moment era Ramon de Banyeres, li va encarregar la redacció del costumari. I per tant, doncs, és un personatge important, no?, en la història de Sant Cugat.
Jo me l'imagino, eh? Era el monjo guai, el monjo enrotllat, que tothom coneixia, no? I que devia ser, doncs, una persona molt polivalent, no?, que servia per fer de tot.
Doncs fa aquesta pinta, clar, les qüestions més personals no les sabem, però les podem intuir, no?, en aquesta línia, com la persona que potser generava confiança i consens, no?, dintre de la comunitat.
I quins aspectes de la vida diària dels monjos podem conèixer gràcies a aquest document? És a dir, quines eren les tasques diàries segons aquest costumari que feien els monjos?
Doncs és molt, molt extens, però així per dir dos pinzellades. Ja sabem, no?, que els monjos es dediquen a resar, però realment fins que no llegeixes el dia a dia no som conscients, no?, de la quantitat d'hores que realment dedicaven a l'oració, no? Llavors sabem que feien els vuit, el dia a dia repartien 8 hores litúrgiques que anaven a resar, fins i tot s'havien d'aixecar mitjanit per complir amb aquest mandat, no?, d'ofici diví. I llavors hi havia tota una litúrgia també molt interessant, des de, no sé, com ensenien els ciris, com s'avisaven entre ells perquè era l'hora de llevar-se, l'hora d'anar a dormir, ens expliquen què menjaven, no hi ha receptes, però sí que ens diuen què menjaven. Molt interessant també tota la part de la litúrgia a l'entorn dels morts, no? Del cementiri que tenien al monestir de Sant Cugat, perquè els fidels que es volien enterrar allà doncs, ho feien a partir de grans donacions, no? I el que demanaven era que vetllessin i resessin per ells. Llavors tot això s'incorpora també. La part més econòmica, no? Les rendes o les propietats associades a cadascun dels càrrecs monàstics, i que això, clar, ens dona també una pauta de la riquesa, no?, del monestir. No sé, podria no acabar, perquè és molt extens.
M'estan venint ganes, d'agafar aquest costumari. Parlem també dels càrrecs monàstics que existien i quines eren les responsabilitats que tenien.
Doncs tots els monestirs, no, això no era exclusiu de Sant Cugat, vull dir, tenien una sèrie de càrrecs que en gran part ja venien establerts per la regla de Sant Benet, i després cada monestir ho acabava d'adaptar a les seves circumstàncies. En el cas de Sant Cugat, bueno, evidentment hi havia l'abat, que era el cap, no, de la comunitat, després el prior, després hi havia quatre càrrecs importants, que eren els pabordes, que eren una mica els principals gestors de les propietats monàstiques, o sigui, de totes les terres que eren propietat del monestir, s'ocupaven de fer-les rendir, que hi haguessin pagesos que les treballaven, i de cobrar les rendes, i amb això s'havien d'ocupar del manteniment de la comunitat durant una part de l'any. Llavors, per exemple, el pavor de major, que pel nom ja és el principal dels quatre, tenia principalment propietats a la zona de Sant Cugat i s'havia d'ocupar del manteniment de la comunitat durant, ara no me'n recordo exactament dels mesos, però era la major part de l'any. Els altres tres, que eren el del Penedès, el Llobregat i Penedès, Llobregat i el de Palau, que és en referència a la zona de Palau Tordera, a la zona del Vallès Oriental, eren pabordes més petits, no? Tenien menys propietats, però també s'havien d'ocupar de fornir el monestir amb el que fos, no? amb el econòmicament i a nivell de menjar. Després, temes més logístics, per dir alguna cosa, no? Dintre del monestir. Hi havia el cambrer, que s'ocupava del vestuari. L'obrer, que s'ocupava de les obres. No vol dir que ell fos obrer i les fes ell, sinó que s'ocupava d'encarregar les obres. El celler, el dispenser, no? Tota la part de intendència de menjar, tot això. El sagristà, també molt important, no? Tot l'església, tot el parament litúrgic, que hi haguessin les veles, les espelmes, la corda per tirar de la campana, bueno, totes aquestes coses.
I m'imagino que algun detall curiós, alguna anècdota heu trobat?
Mira, com a anècdota, bueno, moltíssimes. Jo potser una anècdota així que a tothom li agrada saber és que, per exemple, entre els diferents menjars que es posa que s'han de menjar, apareix el torró, que és el primer document a Catalunya que fa esment a l'existència del torró. Llavors, és curiós perquè ja apareix com un postre, no? No exclusiu de Nadal, però sí de les festivitats importants. I fa, quan a vegades dona fins i tot una mica explicació, que es refereix a torró de cigró, que és una mica una imatge una mica diferent, no?
Del sí, un ingredient que no tenim nosaltres massa present.
Exacte, no el tenim associat al torró actual, però que segur que forma part de l'evolució d'aquest menjar.
I és curiós que abans comentaves que en el costumari sí que s'explica, per exemple, què menjaven, però que no hi ha receptes.
No consten les receptes, però suposo que ja donaven per fet que ja sabien què és el que havien de menjar, llavors fa referència que menjaven carn, peix, el que els hi toqués menjar, les llegums, les verdures, ous, menjaven molt també, no? No hi ha receptes.
El costumari també parla de la celebració de la litúrgia, tu n'has fet referència, quina importància tenia en la vida monàstica?
Doncs és molt important perquè tot el que és l'oració a l'Església va acompanyat, no?, de tota aquesta litúrgia que s'expressa doncs, en diferents maneres, no?, des de les oracions, els cants, com es distribueixen dintre de l'Església, com en quin ordre fan les processons, no?, fan referència a l'ús de l'encens, per exemple, la benedicció, els punts de parada en les processons que fan tant dintre de l'Església com al voltant del monestir. Crec que una societat, no?, que a més era molt la majoria, els monjos sí, però la majoria de la gent no sabia llegir ni escriure, tot el que era comunicació visual, la gestualitat, el vestuari, doncs tot això era important.
La posada en escena.
Totalment, sí.
Sabem que el Gustumari es va escriure en un moment de certa tensió al monestir, és així?
Sí.
De fet, va néixer amb l'objectiu de preservar els costums del monestir i evitar la relaxació de la disciplina monàstica. Com reflecteix el document aquesta situació?
Doncs mira, el mateix document fa alguns esments, així, no? Com no entra molt en detall.
Caure.
Sí, exacte, però us deixa caure. Sí, sí, com això, no? Llavors, clar, quan amplies el focus i tampoc està molt estudiat, però sí que hi ha més dades. Amplies el focus, llavors documentació de l'època en què dona a entendre que precisament als anys anteriors hi havia hagut problemes amb l'abat, amb l'abat anterior, i que hi havia hagut fins i tot una intervenció papal a través d'un emissari, no?, que havia enviat per posar ordre. Llavors, el mateix costumari, a l'inici, fa referència a certa dissensió, no?, dintre del monestir, i després fa referència també com a antics costums, que són els costums, serien els costums correctes, no?, amb el mateix redactat del Pere Ferrer, i que els contraposa a vegades amb els pues, nous costums que serien una mica la degradació, no?, d'aquesta vida monàstica tal com nosaltres tenim una mica en l'imaginari, no? Això es va degradant, es va relaxant, no? I bueno, el costumari, precisament, el fet que posi per escrit, no?, quins són els costums, és perquè ja en si mateix és un indicador de que alguna cosa està falla, no? Perquè si no caldria posar-ho tant per escrit.
O sigui que era la vida monàstica, no era tot flors i violes, que també hi havia les batalletes internes.
Sí. Per suposat, això...
No, però com que ara estem fent referència al costumari, a tota aquesta descripció més literària, no?, de com era la vida abans, i que sembla més un conte que una realitat d'aquell moment, doncs que sapiguem que, a veure, que com a tot arreu, doncs hi havia això, els i baixos i problemes i batalletes internes. Tornant al costumari, com utilitzeu precisament el costumari per crear noves activitats i propostes al museu?
Doncs, mira, l'utilitzem de diverses maneres. Forma part de bueno, els continguts de l'exposició permanent. Tenim un petit mòdul que dediquem a la figura de Pere Ferrer, mostrem la làpida, que és un mòdul que precisament bueno, ara el canviarem. Havíem tingut un audiovisual centrat en la figura de Pere Ferrer i el costumari, que hem de renovar i esperem poder-ho fer properament. Després també tenim, a través de les visites guiades que oferim, no? Hi ha un programa concret que li diem Tot el cercle de l'any, que precisament aquest títol està agafat del mateix costumari, que explica la vida monàstica a través de 5 festivitats que hi ha al llarg de l'any, no? I que a més són festivitats que avui dia encara celebrem, no? El Nadal, el Dia de Difunts, bueno, les festes o els sants de l'estiu, no?, que saltrem al voltant de Sant Pere, Sant Cugat i Sant Joan. Després fem una altra per al voltant de la Mare de Déu de Setembre, al voltant del 8 de setembre, per donar una mica també perspectiva de gènere, no?, en un món tan masculí com és aquest, no?, aprofitant la figura de la Mare de Déu. I la Pasqua, els he dit una mica desendreçats, però són aquestes cinc activitats.
Sí, sí, efectivament, celebracions, la majoria encara les conservem.
Exacte.
I les mantenim. Parlant del simposi, hem dit internacional, que se celebrarà, tenim confirmació dels dies, 7 i 8?
Sí, exacte, 7 i 8 de maig vinent.
Val. Quins aspectes del costumari s'exploraran i què poden aprendre els assistents?
Doncs mira, aquest simposi que organitzem amb la Universitat Autònoma de Barcelona, amb el Departament d'Art, i llavors, precisament pel seu interès tant en la part escultòrica del claustre com en la part litúrgica i musical del costumari, doncs es centra principalment en aquests dos aspectes. Llavors, el dia 7 fem la sessió aquí al museu, al monestir, i centrarem sobretot en la part física del claustre, no? I principalment escultura, però es tractaran també altres aspectes. I el dia 8 de maig, que es farà a l'Autònoma, es centrarà més aviat en la part litúrgica i la part musical. I és un simposi que està adreçat pues, al món acadèmic principalment, però que està obert a les persones que tinguin un interès especial, són benvingudes, per suposat, a escoltar i a gaudir, no?, de tota la informació i coneixement.
I com ho han de fer per poder participar?
Doncs s'han d'inscriure Bueno, tenim la informació a la web, però han d'enviar un correu electrònic al Cristi, bueno, dic el correu, no, aquí mateix, sí. cristina.troia@uab.cat, que és la persona que s'ocuparà d'aquestes inscripcions. I ja està, és ben senzill, és gratuït i bueno, està obert a tothom.
És la primera vegada que es fa aquest simposi?
Sí, la voluntat, si tot va bé, és poder anar repetint, no? Poder anar reeditant i anar podent tractar diferents aspectes dels que pot aportar el costumari.
Uh-huh. Per acabar, com creus que documents com aquest costumari de Sant Cugat ens ajuden a connectar amb el nostre patrimoni i entendre millor la nostra història i també el nostre present?
Sí, doncs jo crec que és una informació que dona, que permet conèixer i entendre, no?, aquest dia a dia, no?, quan expliquem la vida dels monjos o el monestir des d'un punt de vista potser només de l'arquitectura, ens falta aquest component més personal, no? Llavors, en aquest cas, amb la figura de Pere Ferrer mateix, no?, que es coneix, bueno, que hi ha tanta informació sobre la seva persona, com després tot el que, bueno, tota aquesta aportació que dona, no?, d'aquest dia a dia, això és el que el fa interessant. I poder comparar, no?, aquest dia a dia dels monjos d'aquell moment amb el nostre dia a dia, no?, potser que si pares a pensar i a reflexionar, coses que potser semblen absurdes en perspectiva ara, no?, del segle XIII, i penses, bueno, quines coses fem ara nosaltres, no?, que d'aquí uns segles pensarem, però per què dedicàvem el temps a això, no?, per què vam perdre el temps amb allò? Això és almenys la meva visió personal.
Ara mateix m'està passant pel cap que estem a l'era de l'audiovisual i qui més qui menys veu sèries, pel·lícules... M'estic imaginant una sèrie d'aquest personatge, uh-huh, d'en Pere Ferrer, que seria una passada.
Bueno,
me l'estic imaginant, eh?
Prenem nota.
Estaria molt bé. Mira, estem plens i envoltats de plataformes, vull dir que per algun lloc sortiria. Jo crec que seria una història apassionant. Alba Rodríguez, directora dels Museus de Sant Cugat, moltíssimes gràcies per passar pel programa, que vagi molt bé.
A tu, Caro.
Gràcies. Vale.